recuperi
la mujer española.
Ens els enduem i el portem a l'armari.
El micròfon és rojo.
Vinga, va, fins demà, que vagi bé, les 8, bona nit. No.
RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
La idea de portar aigua en vaixells per fer front a la sequera queda aparcada. De fet, avui el govern ha explicat quina serà l'alternativa. N'ha parlat el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.
Comprarem i instal·larem aquesta dessalinitzadora flotant, que generarà 14 hectòmetres cúbics a l'any, que és l'equivalent al 6% de tota l'aigua que consumeix aquesta regió metropolitana de Barcelona. Entrarà en funcionament a l'octubre, que és quan preveiem avui que entrarem en emergència 2 si no plogués més d'aquí fins a l'octubre.
I a banda d'aquesta gran dessalinitzadora, també en comprarà 12 més de mòbils que es distribuiran per l'Alt Empordà, on l'estat de sequera és més greu. Ara de seguida ho ampliarem. A banda d'això, avui Salvador Illa ha passat pel món a RAC1 i ha anunciat que si és president reforçarà la seguretat contra les màfies i també els reincidents i crearà una oficina nova.
Des del 2018, un 20%, de l'ordre del 20%, no tinc ara la xifra exacta, els delictes de violència sexual. I em sembla que és prou justificatiu perquè creem una Comissaria General de la Dona, que tingui un abast integral amb aquesta matèria.
Tot plegat ho comentarem avui en temps de tertúlia amb el periodista Marc Martínez Amat, la periodista del crític Laura Aznar, l'advocat periodista i professor universitari Josep Manel Silva i la periodista del diari Ara, Núria Orriols. Encara en política, també passarem avui pel País Basc, penúltim dia ja de campanya, amb actes en marxa a aquesta hora i encara amb tot l'enrenou per les paraules del líder de Bildu, Pello Chandiano, que no va voler qualificar de terrorisme els actes d'ETA. Avui ha dit, però, que es penedeix aquesta resposta i ha demanat perdó. De seguida també hi anirem en directe. I de tornada a casa nostra parlarem d'una dada, de la del 60% dels professors que diuen haver rebut agressions a les escoles. Això n'inclou de verbals, però també de físiques, i ho atribueixen a la pèrdua d'autoritat. En parlarem, com dèiem, en temps de tertúlia, amb dos professors, una mestra de primària i un docent de secundària que han estat víctimes d'aquests actes i que han hagut d'agafar-se la baixa mèdica. I pel que fa al temps, doncs demà no s'han de repetir les pluges de les últimes hores, tot i que de nit i matinada sí que poden aparèixer alguns xàfecs al litoral sud. Serà un dia sense vent del nord, amb una mica més de fred de bon matí, a l'hora de dinar, però l'ambient serà més suau a les comarques de Girona, també en molts sectors de les de Barcelona i al llarg de les de Lleida. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8 i pràcticament 3 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Catalunya, finalment, com dèiem, no haurà de portar aigua en vaixells. El govern ha anunciat que comprarà un total de 13 dessalinitzadores mòbils per garantir el subministrament d'aigua encara que la sequera s'agreugi. La més important és, com dèiem, la que s'instal·larà al port de Barcelona.
Serà una dessalinitzadora flotant, costarà 100 milions d'euros i podrà produir el 6% d'aigua que es consumeix a l'àrea metropolitana. D'aquesta manera es descarta l'opció de transportar l'aigua en vaixell des de Sagunt.
I està previst que entri en funcionament cap a la tardor del Martínez.
Una dessalinitzadora que serà flotant s'instal·larà en una barcassa al moll de l'energia del port i produirà 40.000 metres cúbics d'aigua potable al dia. És el doble del que haurien pogut portar els vaixells i el cost de l'aigua serà un 40% més baix, ho explica el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.
El que fem és renunciar als vaixells perquè aquesta solució, la de la dessalinitzadora flotant, és una solució més econòmica, ambientalment més sostenible i molt més estable pel que fa a la seguretat de l'abastament.
Aquesta infraestructura estarà a punt l'octubre i s'activarà en cas que l'àrea de la capital entri en emergència 2. Les altres 12 dessalinitzadores portàtils es posaran a l'Alt Empordà, entre Roses i Empúria Brava, subministrant en aquest cas el 35% de l'aigua que consumeixen la dotzena de municipis que es troben ja en l'escenari de l'emergència 2. En aquest cas, les primeres es posaran en marxa abans de l'estiu.
Doncs bé, aquest anunci de la Generalitat, que ja ha aixecat polseguera, l'Ajuntament de Barcelona lamenta que no els n'havien informat en cap moment, malgrat que tots dos governs es reuneixen regularment. La primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, hi veu electoralisme.
És una manera de fer que ens fa veure improvisació, poca reflexió, i que són, considerem, molt més pròpies d'un partit en campanya que no d'un govern en acció. Irresponsable. Irresponsable. I això ens preocupa, perquè estem parlant d'un repte molt important.
El que també continua generant tensions és el decret per obrir les piscines privades a l'estiu. Avui el conseller l'ha defensat i ha recordat a Eudald que només s'hauria d'aplicar en casos molt concrets.
Sí, Mascort diu que l'esperit de la norma en cap cas és obrir piscines comunitàries i d'hotels de manera generalitzada. Diu que bàsicament ha de servir perquè els pobles sense piscina municipal tinguin un espai on la població es pugui refugiar de la calor.
Això no està pensat per obrir les piscines dels hotels. Això està pensat pels municipis de l'interior. Que ara un ajuntament introdueixi en el seu pla d'emergència per sequera que una piscina de comunitat de veïns, a més de la seva piscina municipal, sigui refugi climàtic, a mi em semblaria estrany. Dubto que hi hagi gaires ajuntaments que facin una cosa com aquesta. Ho dubto.
Barcelona, de moment, només contempla declarar com a refugi climàtic la cinquantena de piscines públiques que hi ha a la ciutat. L'Ajuntament descarta, per ara, incloure-hi la gran majoria de les privades, tot i que diu que estudiarà cada cas.
I, mentrestant, els càmpings també critiquen una altra de les novetats del nou decret, els topalls de consum als turistes. El vicepresident de la Federació de Càmpings de Catalunya, Albert Casas, avisa que són del tot impossibles de complir, ho deia a la Sena.
Una mesura desproporcionada, és una altra ocurrència d'aquesta administració, sense sentit. Els topalls de consums d'aigües que exigeixen són inassumibles. I ara estem pendents d'avaluar-la jurídicament si emprenem accions legals contra aquesta mesura.
Els límits de consum que ha establert el govern van des dels 115 litres per turista i dia als 80 en funció del nivell d'emergència. Doncs bé, sobre la gestió del govern per fer front a la sequera i també les propostes que posen sobre la taula, avui li hem preguntat al periodista Joan Julivert què en pensa.
I de sobte el miracle. Portem mesos patint per les restriccions d'aigua que ens anunciaven i no acabàvem d'entendre, però amb la por al cos, escoltant les autoritats com ens renyaven per l'excessiu consum d'aigua i advertint del que això podia suposar. Però ara venen eleccions i, ai senyor, les urnes són capaces de tot. En pocs dies hem sabut que les piscines podran obrir, sempre que siguin refugi climàtic, i que hem assegurat el subministrament d'aigua encara que no plogui ni una gota. L'aigua no caurà del cel, com han vingut pregonant, sinó que vindrà del mar, com si de cop el govern hagués descobert que sí, que l'aigua del mar es pot tractar per fer-la apta pel consum humà. S'esveeix la imatge de vaixells carregats d'aigua al port de Barcelona i emana una aixeta exuberant omplint piscines, jacuzzis, banyeres i el que calgui a la Costa Brava i a Barcelona. Perquè sí, hem de ser hospitalaris i garantir un model econòmic per més que el clima ens estigui advertint que no és sostenible. Qui pagarà la factura? No ho sabem. Això ara és igual, perquè quan hi ha eleccions a l'horitzó, el més important és que la ciutadania no tingui un no per resposta, que tot sigui possible. Beneïdes eleccions.
Gràcies, Joan. I precisament en espera de saber com avança la instal·lació d'aquesta macrodesalinitzadora, des de l'oposició ja critiquen la gestió del govern. La CUP insisteix que la solució a la sequera és canviar el model productiu i consumir menys aigua, ho deia Laia Estrada.
Anem a fer més desaladores amb el consum energètic que comporten i, per tant, l'encariment, el probable encariment de la factura. Per fer què? Per mantenir la situació, el model de país que ens ha portat en aquesta situació de sequera? És això el que es ve a fer? Pensem que això és un error.
I pels comuns, el govern arriba tard. La candidata Jéssica Albiach li retreu que hi ha inversions que fa anys que haurien d'estar fetes.
Necessitem que el proper govern de la Generalitat blinde per llei que aquestes inversions, aquesta planificació ecològica, aquesta planificació per fer front a les possibles sequeres que vinguin també d'ara en endavant, doncs tinguin les inversions posades a punt per poder gestionar-la. I la segona pota d'aquesta llei és prohibir per llei el trasbassament de l'Ebre.
El BIEC també lamenta que el govern hagi traspassat als ajuntaments la responsabilitat d'obrir o no les piscines privades com a refugis climàtics. Una gestió de la sequera, doncs, que s'ha colat de ple en aquesta precampanya electoral, però un altre dels temes que avui Salvador Illa ha posat sobre la taula és el de la seguretat. El candidat del PSC assegura que si arriba a la Generalitat crearà una unitat de Mossos d'Esquadra especialitzada en ocupacions il·legals, màfies i també reincidents. També vol posar més policia al carrer. Avui Illa, com dèiem, que ha passat pel Monarracú, Sílvia Solanes.
Illa assegura que hi ha una sensació d'inseguretat que s'ha de combatre i per això vol reforçar tot el que ho envolta. Ho vol fer en diverses cames, unitats especialitzades per fer front als punts que considera més calents, una comissaria general de la dona per lluitar contra els delictes de violència masclista i reforçant el cos de Mossos.
Cada any de la propera legislatura, si sóc president, hi haurà 570 Mossos d'Esquadra més al carrer. Vull crear una unitat especial per combatre els punts més conflictius en matèria de seguretat. concretament els llocs on hi ha actuació més directa de màfies, on hi ha més multireincidència, i fer un pla de xoc contra les ocupacions il·legals.
Amb l'horitzó d'arribar al pacte dels 22.000 agents el 2030, ell assegura que els pròxims 4 anys posarà cada any 570 més agents als carrers, una xifra neta descomptant jubilacions i baixes.
Doncs bé, l'actual conseller d'Interior no l'ha convençut aquesta dada, assegura que ells n'han posat més dels que diu Salvador Illa. En una piulada, Joan Ignasi Elena retreu a Ramon Espadaler, ara a la candidatura del PSC, que quan ell va estar al capdavant d'Interior no va contractar cap agent en els 2 anys i mig que va estar al càrrec. I per la seva banda, Esquerra aposta pel referèndum pactat, també per un millor finançament i el reforç del català. Tal com us hem avançat aquest matí al Món a RAC1, els republicans centren el seu programa electoral en aquests 3 eixos que ara dèiem. Esquerra aspira a continuar el govern per tal de desplegar aquestes polítiques. Adrià Santos Osagna.
El primer punt del programa és el referèndum pactat. Asseguren que és del tot legal i que forçaran la Moncloa a negociar el dret a l'autodeterminació. Esquerra també incorpora la proposta de nou finançament que passa perquè Catalunya recapti tots els impostos i prometen crear una conselleria de política lingüística que reforci el català. Tot plegat ho explica la portaveu Marta Vilalta.
Això és possible, això és viable, és absolutament legal en el marc legal i jurídic en el qual ens trobem i per tant és una qüestió de voluntat política. Sabem que és possible i sabem que és la proposta per resoldre definitivament el conflicte perquè la ciutadania pugui votar i perquè per tant puguem esdevenir i construir aquesta república catalana. No acceptem un no per resposta.
Aquest programa de 170 pàgines inclou propostes com la gratuïtat de l'escola del 0 als 3 anys, una llei transcatalana o una comissaria virtual dels Mossos d'Esquadra que faciliti els tràmits i vigili els delictes que es cometen a internet.
Les 8 i 11 minuts i mentre alguns partits presenten propostes per fomentar el català, els lingüistes dels jutjats es queixen que el govern els manté en una categoria per sota del que tocaria. De fet, han enviat una carta a la consellera de Justícia reclamant un canvi per situar-se al mateix nivell que altres lingüistes del govern, Valentí Lligo.
De fet, són els lingüistes de la Generalitat que tenen pitjors condicions, diuen, i això que tenen una especialització en llenguatge jurídic. S'encarreguen de traduir documents dels jutjats o formar jutges i fiscals en català. Mireia Capdevila, tècnica lingüística de Justícia, denuncia des de RAC1 que el govern menysté la seva feina.
Tot i que exercim una tasca altament qualificada i acomplim un objectiu tan important per la llengua pròpia del país com és que els jutjats treballin en català, tenim reconeguda una retribució salarial inferior al que pertoca per fer això. Mai cap govern ha tingut la voluntat ferma de solucionar aquesta qüestió. I ja hem dit prou.
I en canvi el que caldria, diuen, són més recursos. Avui només el 6% de les sentències i el 5% de les demandes són en català.
I de tornada a la precampanya, més de 250 personalitats han signat un manifest de suport a la candidatura de Carles Puigdemont. Porta per títol amb el president Puigdemont cap a la Catalunya independent i entre els signants hi ha persones del món de la cultura, com el raper Baltònic i els actors Lloll Bertran, Toni Albà i també Joan Lluís Bonzo.
També de l'àmbit científic, com l'arqueòleg Eudald Carbonell i els periodistes Carles Porta i Llibert Ferri. A banda, hi donen suport polítics provinents d'altres partits. És el cas, per exemple, de l'exdiputat de la CUP, Julià de Jòdar. També donen suport al manifest expolítics del PSC, com Jaume Sobrequés i Pere Aiguader, i d'Esquerra, com Bernat Joan i Jaume Rodri.
I, per cert, justament Carles Puigdemont és el protagonista, o coprotagonista, de l'espot electoral de Ciutadans, que l'envia a la presó després de presentar el cartell electoral amb el lema Deténlos i amb la imatge de Puigdemont i de Pedro Sánchez. Ara, el vídeo han tornat a fer també servir intel·ligència artificial per crear una imatge de l'expresident entre reixes tancat en una cel·la de la presó. Això que és, sens dubte, una dura crítica a l'amnistia i en aquest sentit, precisament avui, la Comissió de Venècia del Consell d'Europa ha reiterat la legitimitat de la llei. Això sí, pica la cresta al govern espanyol per haver-la tramitat amb presses i demana que s'aprovi amb un suport que vagi més enllà de la majoria absoluta. Aquest matí al Parlament Europeu també ha parlat la Comissió Europea, que en aquest cas continua sense mullar-se fins que el text s'aprovi definitivament al Congrés. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
El Consell d'Europa i la Comissió Europea han intervingut avui a la Comissió de Drets i Llibertats de l'Eurocambra a petició del Partit Popular. La Comissió de Venècia, òrgan consultiu del Consell d'Europa, ha tornat a deixar clar que les lleis d'amnistia poden ser bones per afavorir la reconciliació i la fi de conflictes polítics i que no atempten clarament contra la separació de poders. Ara bé, la seva vicepresidenta, Marta Cartabia, ha tornat a avisar al govern espanyol que no es pot fer per beneficiar persones concretes i que aquest tipus de lleis cal aprovar-les amb majories amplíssimes.
Per les mateixes raons, fons que reconeixem que la llei afavoreix la reconciliació, recomanem a les autoritats espanyoles que, si bé la llei es pot aprovar per majoria absoluta, n'aconsegueixi una de més àmplia que reculli aquest objectiu de pacificació i reconciliació.
Per la seva banda, la Comissió Europea diu que tindrà en compte l'informe de la Comissió de Venècia per la seva anàlisi, però segueix tirant pilotes fora sobre el contingut de la llei. Insisteixen que no faran una avaluació definitiva fins que hagi superat tots els tràmits parlamentaris.
Un quart de nou i al marge de l'amnistia, tornant de nou a la campanya, la CUP proposa que totes les escoles concertades passin a ser públiques. És l'aposta dels cupaires per millorar l'escola catalana i de retruc també la presència del català. La candidata Laia Estrada creu que s'ha de blindar la immersió lingüística.
Pensem que cal garantir la vehicularitat del català no només a infantil, primària i secundària, sinó també a tot el que són els cicles formatius i la universitat. I a més pensem que el que són els plans lingüístics de centre han de ser operatius i s'ha de vetllar pel seu compliment.
De fet, la CUP aposta per eliminar la llei d'educació catalana actual i fer-ne una de completament nova. I parlant sobre educació, precisament, atenció també a aquestes dades que destacàvem ja a l'inici, 6 de cada 10 professors denuncien agressions a les escoles, sobretot verbals. Ho diu una enquesta del sindicat USTEC que han fet a 10.000 docents i atribueixen aquesta violència dels alumnes a la pèrdua d'autoritat i a la falta de recursos.
Gairebé 2/3 dels mestres i professors asseguren que els estudiants els han agredit algun cop i una de cada 10 agressions seria física. Els docents diuen que les situacions conflictives als centres han anat en augment i que els insults i amenaces són cada cop més habituals. Denuncien que els falten eines per gestionar aquestes situacions i defensen que s'abaixin les ràtios i que es contracti més personal especialitzat, com ara vetlladors. També demanen que hi hagi un protocol d'actuació perquè els professors i equips directius sàpiguen què fer davant d'episodis agressius.
Doncs bé, avui en temps de tertúlia parlarem precisament amb dos testimonis, dos professors que han estat víctimes d'alguna agressió per part dels seus alumnes. Serà a partir de 9:45. I per cert, que encara a les escoles, potser recordeu també la polèmica a l'escola de Canet de Mar i del 25% de classes en castellà, doncs bé, ara un jutjat de l'Hospitalet de Llobregat ha enviat a judici a un home acusat d'assetjar per Twitter a la família que va demanar aquesta quota al centre dels seus fills. L'acusen d'un delicte d'odi i contra la integritat moral per haver fet piulades amb crides a fer bullying a aquesta família. La fiscalia li demana 2 anys de presó i la família 6. Hi ha 3 acusats més que estan en espera de judici. I al País Basc, mentrestant, Bildu es converteix en l'ase de tots els cops per les declaracions del seu candidat, Pello Otxandi, després que dilluns a la SER evités relacionar ETA amb el terrorisme. Avui ha demanat perdó. Otxandi, que creu que es va equivocar, però no rectifica. N'ha parlat a Ràdio Euskadi.
Yo entiendo que aquellas palabras que pronuncí en esa entrevista puedan herir la sensibilidad de algunas víctimas de ETA. Me arrepiento, sí, de haber dado esa respuesta. Yo creo que en campaña electoral tenemos que sacar este tema fuera del contexto electoral porque llevamos muchas campañas electorales en las que se emplea este tema con ánimo electoralista.
Això, evidentment, ha condicionat aquests últims 2 dies de campanya basca. Avui la gran majoria dels mítings que giren al voltant precisament d'aquesta polèmica. Anem cap a Vitòria, on a aquesta hora el PNB i Bildu fan el seu acte de campanya. Enviat especial de RAC1 al País Basc, Arnau Mañé.
Sí, Esquerra Abertzale fa equilibris per no relliscar meta en aquestes últimes hores de campanya, mentre que el PNB ho aprofita per esgarrapar alguns vots. Fa només uns minuts, aquí a Vitòria, el candidat de Bildu, Pello Otxandiano, evitava parlar-ne, però el seu company, Arnaldo Tegui, marcava distàncies.
Quien llena el debate político de mentiras, de manipulaciones, no nos está haciendo daño a nosotras y a nosotros, le está haciendo daño a esta parte del país. Porque este país no se merece que se importe lo peor de la política española a los debates políticos en Euskal Herria.
I ara en marxa l'acte del PNB. Els nacionalistes avui es llancen al coll de Bildu, acusen l'Esquerra Abertzale de fer un fals perdó i Manuel Pradales, candidat a la Lehendakaritza, ara mateix intervenint, de moment evita treure el tema. Lehendakari Íñigo Urkullu, en canvi, sí que ha tret pit de la gestió econòmica que ha fet els últims anys.
La dinàmica de huelgas ha puesto en riesgo la inversión de Mercedes y otras inversiones estratégicas para Euskadi. Somos el 5% de la población y sufrimos el 50% de las huelgas del Estado. ¿A dónde nos lleva este modelo? A proyectar amenazas para futuras inversiones en Euskadi.
En qualsevol cas, els dos partits principals al País Basc, jugant-se les garrofes aquí a Àlaba, demarcació clau, que pot decantar la victòria cap a una banda o l'altra. Tot i la polèmica, Bildu pronostica que fregarà els 30 diputats, ara en té 21.
Gràcies, Arnau. En temps de tertúlia tornarem en directe cap al País Basc per saber si n'han dit alguna cosa més. Que vagi bé, bona nit, fins ara.
Fins ara.
I en paral·lel, el PSOE i el PP també s'afegeixen a les crítiques contra Bildu. De fet, els com dèiem, els líders estatals d'aquests dos partits també juguen les seves cartes en aquesta campanya basca. N'han parlat aquesta tarda tant Pedro Sánchez com també Alberto Núñez Feijóo.
Hemos sido claros en el rechazo a que Bildu esté en las instituciones mientras Bildu no vuelva otra vez a ser un partido que tenga muy claro la diferencia entre los que matan y los que mueren. Y lamentablemente Bildu todavía hoy no condena los actos terroristas.
ETA no es una organización armada, ni el Movimiento de Liberación Nacional, que dijo el señor Aznar, fue una banda terrorista que fue derrotada por la democracia española gracias a la unidad de todos los demócratas.
Bueno, això sí, preguntat sobre la possibilitat de trencar pactes amb Bildu, Sánchez ha demanat que no es barregin les coses, que com a govern en minoria, diu, ha de trobar acords al Congrés per aprovar-ho tot. 8 i pràcticament 21 minuts i a aquesta hora continua en marxa el Consell de Seguretat de les Nacions Unides a Nova York. En la jornada d'avui estava previst que es votés la incorporació de Palestina a l'ONU com a membre de ple dret de l'organització, però els parlaments de tots els països s'han allargat i de moment la votació encara no s'ha fet. Això sí, el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, ha volgut subratllar l'obligació moral que té la comunitat internacional per fer viable un estat palestí.
For the moment.
De moment, les nostres operacions d'ajuda s'enfronten a dificultats enormes i amb prou feines funcionen. Els treballadors humanitaris no poden fer front a les grans necessitats que hi ha a Gaza. El que es necessita és, clar, un alto al foc humanitari immediat, l'alliberament immediat incondicional de tots els hostatges i l'entrega sense traves de l'ajuda humanitària.
Ara bé, sobre aquesta qüestió, informació també d'última hora, segons acabem de saber, els Estats Units ja han decidit que votaran en contra del reconeixement de Palestina com a estat dins de l'ONU. Com dèiem això a Nova York, mentrestant a Brussel·les, la declaració de la cimera de caps d'estat i de primers ministres també ha acabat reclamant el reconeixement de l'estat palestí. Pedro Sánchez ho anunciava així.
La Unión pide una paz duradera en la región y apela a la solución de los dos estados como única vía posible y que saben que es una de las iniciativas que España viene defendiendo desde el inicio del conflicto.
Sánchez deixa clar que encara que no hi hagi consens europeu per fer-ho, Espanya ho aprovarà abans de l'estiu. I mentrestant, Israel negocia amb els Estats Units una possible entrada militar a Rafah, al sud de la Franja de Gaza, a canvi que les tropes de Joe Biden els ajudin a donar una resposta a l'atac de l'Iran.
Ho publica el portal nord-americà Axios, que explica que els Estats Units han canviat d'opinió. Ara sí que estarien disposats a donar suport a una eventual ofensiva per evitar que la resposta militar d'Israel cap a l'Iran encengui tota la regió i desencadeni un conflicte incontrolable.
I això quan avui Ada Colau i Jaume Asens han salpat cap a Turquia per formar part de la Flotilla de la Llibertat, un grup de vaixells que desembarcaran a Gaza per portar-hi ajuda humanitària. Faran arribar unes 5.500 tones de material amb la presència d'activistes, de polítics i periodistes que faran també d'observadors. I per cert, que el fotògraf palestí Mohamed Salem ha guanyat el premi World Press Photo de l'any. A la imatge guanyadora es veu una dona palestina abraçant el cos sense vida de la seva neboda de 5 anys, víctima de l'impacte d'un míssil a la Franja de Gaza, Bàrbara Padilla.
El conflicte a Gaza centrarà aquest any bona part de l'exposició, que es podrà veure a partir del 8 de novembre al CCCB i que celebra 20 anys a Barcelona. Carlos Vela, de la Fundació Fotogràfic Social Vision, l'entitat que organitza l'exposició a Barcelona, explica la història que hi ha darrere de la fotografia guanyadora.
Reflexa una dona palestina que abraça el cos sense vida de la seva neboda. I aquesta foto doncs, està feta a la morgue de l'hospital on la dona havia anat a buscar els seus familiars. De fet, en aquesta mateixa explosió va morir tant la seva germana, com la seva pròpia mare, també.
Entre els premiats hi ha el fotògraf espanyol Jaime Rojo, que s'ha endut al World Press Photo de reportatge gràfic d'Amèrica del Nord i Centroamèrica. Les seves imatges mostren el declivi de la papallona monarca. Aquest any s'han presentat al concurs 60.000 fotografies i han participat 4.000 professionals de 130 països.
Les 8 i 24 minuts, canviem de qüestió, l'impost de successions i de donacions és el que concentra més frau fiscal a Catalunya. Durant l'últim any, l'agència tributària ha fet aflorar, atenció, 121 milions d'euros de frau procedent d'aquest impost, Montse Martí.
L'impost de successions i donacions concentra el 42% del frau detectat el 2023. El segueix l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i l'impost de patrimoni. La consellera d'Economia, Natàlia Mas, insisteix que el frau fiscal continua sent un llast per l'economia.
Alguns estudis quantifiquen entorn d'un 15-20% els recursos que s'escapen habitualment del control de les administracions tributàries. Però el que sí que podem dir amb absoluta certesa és que el frau fiscal genera un impacte econòmic molt important que perjudica la nostra economia i l'estat del benestar.
El 2023 també es van enxampar 27 contribuents que van enganyar sobre la seva residència per pagar menys impostos. La majoria deien que vivien fora de Catalunya, sobretot a Madrid, però també hi ha 12 contribuents que van intentar fer veure que vivien a l'estranger. Des que es va posar en marxa el Pla de Prevenció i Reducció del Frau Fiscal el 2015, l'Agència Tributària ha descobert més de 2.000 milions d'euros.
I encara en plan econòmica, Aena tanca la porta a fer amb l'aeroport del Prat el mateix que amb Rodalies. El president del gestor aeroportuari, Maurici Lucena, ha descartat el traspàs de l'aeroport del Prat a la Generalitat com demana el govern.
El debate de un hipotético traspaso de algún aeropuerto de la red de Aena nunca se ha planteado en los órganos de gobierno. No es un asunto que esté encima de la mesa y no me planteo que este asunto pueda estarlo en el futuro.
Lucena ha defensat la necessitat d'ampliar l'aeroport perquè diu que està a punt d'arribar al límit tècnic de capacitat i ha lamentat que de totes les propostes que s'han fet per ampliar el Prat, en cap s'hagi comptat amb els enginyers d'Aena. I encara sobre inversions, Roger Torrent s'ha reunit aquesta tarda, fa una estona, amb directius del grup automobilístic Chery, dos dies després que s'anunciés que la companyia fabricarà cotxes a Barcelona, les antigues instal·lacions de Nissan de la Zona Franca. El conseller d'empresa ha explicat que es farà en tres fases. Això sí, no ha volgut donar detalls encara de les ajudes que oferirà la Generalitat per poder tirar endavant aquest projecte.
Hi ha ajuts econòmics, òbviament. Nosaltres sabeu que la nostra prioritat és la política industrial i això vol dir també destinar recursos a ancorar projectes com aquest al nostre país. Hi ha ajudes que van directes al projecte, però també ajudes en la formació que transcendeixen el que és específicament aquest acord entre Chery i Ebro.
Precisament demà al matí, Pere Aragonès i Pedro Sánchez coincidiran a l'acte oficial d'arribada de Chery a Barcelona. I encara un últim apunt empresarial, Puig sortirà a borsa finalment el dia 3 de maig.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
La companyia catalana ha confirmat avui a la Comissió Nacional del Mercat de Valors els detalls sobre la seva sortida a borsa. Les accions tindran un preu de sortida d'entre 22 i 24 euros i mig. L'oferta és per col·locar uns 3.000 milions d'euros. La família Puig mantindrà, però, la participació majoritària en aquesta empresa.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Ara fem una pausa per publicitat. De seguida us expliquem com a Lleida la justícia absol a una metgessa que va fer una transfusió de sang a un testimoni de Jehovà l'any 2016. Ara de seguida tornem.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar. Imaginar dónde quieres estar.
Imaginem-nos sense límits, capaços de tot. Telefònica, 100 anys més construint un futur plegats.
La meva filla comença la universitat i encara no sap què estudiar.
M'agradaria veure els laboratoris i les aules.
Vull saber les sortides professionals del grau que ha triat.
Jo preguntaré als estudiants.
Vine a les portes obertes de la URB el 19 d'abril. Inscriu-t'hi a portesobertes.urb.cat. A la Universitat Rovira i Virgili, el futur és teu.
De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida, viu el moment.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
La Chiquita Padel de Mundo Deportivo i One Sixteen presenten la segona edició de The Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 22 al 28 d'abril. Inscriu-t'hi a thepadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Philips i Oliva Nova.
RAC més 1, podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora, disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC més 1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Passa mig minut de 8:45. Com dèiem abans d'aquesta pausa, la justícia absol la metgessa de Lleida que va fer una transfusió de sang a un testimoni de Jehovà en contra de la voluntat del pacient. Va passar l'any 2016 a l'Hospital Arnau de Vilanova. El jutge, però, creu que la doctora va actuar seguint correctament el seu criteri professional. Demanaven un any i 3 mesos de presó i 2 anys d'inhabilitació. La sentència encara, però, no és ferma i es pot recórrer. Anem cap a Lleida, Julien Andrés.
Ho ha avançat el diari Segre. El jutge determina que la metgessa no va tenir cap acte lesiu cap al pacient amb la finalitat de causar un dany psicològic. Els fets es remunten al 21 de juliol de 2016. A la tarda, el testimoni de Jehovà arriba a urgències amb una hemorràgia digestiva aguda. En un primer moment, quan aquest estava acompanyat de membres de la seva congregació, es va negar la transfusió, però també a signar el document de rebuig. Al vespre, l'home va empitjorar, però continuava sense signar la renúncia. Llavors, es va quedar soles amb el seu germà, li va delegar la decisió i, finalment, es va realitzar la transfusió 4 bosses durant diverses hores. L'acusació sostenia que la metgessa va coaccionar el pacient, però el jutge considera que no el va intimidar i que el va informar adequadament.
I encara en successos a Santa Coloma de Farners, els Mossos han alliberat una dona que van trobar lligada de mans i peus a casa seva. La policia ha detingut la dona amb qui compartia pis com a sospitosa de tenir-la retinguda.
Feia prop d'un any que la víctima havia acollit l'agressora al pis de lloguer social on vivia. Un veí i la policia local va sentir la petició d'auxili, els bombers van esbotzar la porta i van trobar la víctima estirada en un matalàs i lligada amb brides. Segons va explicar els policies, feia un mes que la dona amb qui vivia la tenia així i, de fet, a vegades s'estava dies sense menjar. Ara està ingressada amb símptomes de deshidratació i desnutrició. A més, l'altra dona li havia pres el telèfon i també les targetes de crèdit. Poc després, els Mossos van detenir la sospitosa de 34 anys, que té 4 fills que ara han quedat, de moment, en mans de la dacaia.
I a Tailàndia, la sessió d'avui del judici contra Daniel Sancho ha aparegut, per sorpresa, una nova prova. Es tracta d'un ganivet amb restes d'ADN de Sancho, però també de la víctima, d'Edwin Arrieta, que la policia va trobar un parell de setmanes després de la detenció. Recordem que Sancho s'enfronta a la pena de mort per l'assassinat premeditat del metge colombià. Enviada especial de RAC1 a Koh Samui, Marc Poyato.
La policia ha parlat avui d'un ganivet del qual fins ara no se'n sabia res. Els agents han explicat que el van localitzar a l'apartament que Daniel Sancho i Edwin Arrieta compartien durant aquells dies i diuen que té mostres d'ADN dels dos. Ara bé, no és cap dels ganivets que Sancho va comprar a la ferreteria ni tampoc l'arma del crim. Per cert, el que era el subdirector de la policia que es va encarregar de tota la investigació sobre el cas Daniel Sancho, que se'l coneix com a Big Joke, està suspès de càrrec i expulsat del cos de forma temporal. Tot plegat per la suposada implicació de la gent en un cas de blanqueig de capitals per una xarxa d'apostes per internet.
8:33, canviem de qüestió. Els pensaments suïcides i els intents en què se sobreviu van augmentar més d'un 50% després de la pandèmia. Ho diu un estudi de l'Hospital Sant Pau de Barcelona, que és el primer que analitza aquest aspecte de la salut mental durant, però també després del confinament.
La investigació apunta que les conductes suïcides van créixer sobretot entre les dones d'entre 18 i 30 anys i també els menors d'edat. Els investigadors ho atribueixen a diversos factors, però principalment a dos. El primer és el sotrac econòmic que va suposar el confinament i el segon és que es va prioritzar la salut física a la mental. N'ha parlat a RAC1 la cap del grup de recerca en salut mental del Sant Pau, Maria Portella.
Realment la salut mental no es va tenir en compte. Quasi decidia que el contrari, no? Perquè el confinament, totes les mesures del confinament estrictes, bastant estrictes a l'estat espanyol, anaven en contra de possible preservació de la salut mental, no?
Per revertir-ho, l'estudi demana polítiques de prevenció en l'àmbit de tota la societat.
I encara en l'àmbit de la salut, segons ha pogut saber RAC1, des que va començar l'any s'han detectat 114 casos de dengue a Catalunya. En són gairebé la meitat que durant tot l'any passat. Tothom s'ha contagiat fora del país i, de fet, és poc freqüent que hi hagi contagis autòctons. Tot i això, el canvi climàtic sí que facilita la vida al mosquit tigre i que pot transportar aquesta malaltia, Joel Penya.
Un dels hospitals de referència per tractar les malalties importades de l'estranger és l'Hospital Clínic de Barcelona, on s'estan considerant més casos de dengue que mai. El metge del Servei de Salut Internacional del Centre, Daniel Camproví, diu a RAC1 que els últims anys els casos de contagi al sud d'Europa han anat augmentant.
Ens preocupa, sens dubte, l'augment de casos de dengue a nivell global en tot el món i ens preocupa l'augment de casos de dengue que estan veient en viatgers. I, sens dubte, de cara a l'escenari d'avui i del demà, ens preocupa el risc, el potencial risc de que augmentin els casos de transmissió autòctona.
Els casos que han arribat a Catalunya són principalment de l'Argentina i el Paraguai, on hi ha una pandèmia històrica amb desenes de milers d'infectats. Per això els metges demanen als viatgers que siguin previsors quan hi vagin i es posin repel·lent i vagin amb màniga llarga.
Aquest augment de casos, com dèiem, se li suma també l'aparició dels primers mosquits de la temporada en unes dates molt primerenques. L'investigador del CSIC, Roger Aritja, ha explicat a RAC1 que a més cada any es troben amb més exemplars de mosquit tigre.
El mosquit tigre és transmissor potencial en malalties que són tropicals, tals com els dengue, la febre groga, chikungunya. Les aigües on crien aquests mosquits són o bé aigües públiques, podrien ser, per exemple, el sistema de clavegram, però els hi serveix una llauna de cervesa que hagin pogut deixar abandonada a algun lloc que s'hagi omplert amb dos dits d'aigua de pluja, allà ja hi poden haver algunes dotzenes de larves.
I assegura també que aquest augment de mosquits tigre no és endèmic de Catalunya. També n'han trobat en països més freds, com ara Àustria i també Hongria. I un apunt més sobre salut, les criatures que estan exposades a la contaminació de l'aire durant els primers dos anys de vida tenen menys capacitat d'atenció. Així ho revela un estudi de l'Institut Global de Barcelona que s'ha fet amb 1.700 mares i també els seus fills, Bernat González.
Com més exposició a la contaminació, menys capacitat d'atenció. El que provoca aquests resultats és el diòxid de nitrogen, un contaminant que procedeix majoritàriament de les emissions del trànsit. L'Institut Global de Barcelona conclou que els afectats principals són els infants de 4 a 8 anys que durant els dos primers anys de vida han estat més exposats a tots aquests contaminants. La majoria reaccionen més tard a un estímul o cometen més errors d'omissió per falta d'atenció. Els investigadors han fet servir les dades de 1.703 mares i els seus fills de tot el territori espanyol.
Per cert, que encara relacionat també amb la contaminació, Protecció Civil farà un simulacre de risc químic a Tarragona i a les Terres de l'Ebre dimecres vinent, dia 24 d'abril. I sonaran 52 sirenes i les persones que siguin a la zona rebran també una alerta al mòbil.
Serà a les 12 del migdia i durarà uns 15 minuts amb l'objectiu de valorar si les sirenes i si l'enviament dels missatges d'emergència funcionen com cal. La Generalitat calcula que la prova arribarà a gairebé 190.000 persones i serà la primera que es fa aquest any a Catalunya. A una setmana vista, una vintena d'escoles han confirmat que participaran en el simulacre i confinaran els alumnes.
I a l'Empordà, el Departament d'Acció Climàtica mira de posar remei al problema, en aquest cas, que generen els cabirols, que es mengen les fulles de les vinyes. Ara arruixarà amb un repel·lent les plantes per tal d'allunyar-ne els animals. Es tracta d'una prova pilot que es fa amb un producte natural per evitar malmetre el raïm. Anem cap a Girona, Bàrbara Julbe.
La prova pilot es farà a Agullana, Campmany, Cadaqués i Selva de Mar, quatre conreus de la DEO Empordà. L'objectiu és mirar si aquest mètode és efectiu per reduir els danys que provoquen aquests animals que es mengen els brots verds i destrossen els ceps. Maria Bertran, tècnica d'acció climàtica, explica com actua el repel·lent.
El producte que apliquem és un producte natural que el que fa és treballar a nivell olfactiu i gustatiu, i llavors el que fa és reduir l'interès del cabirol a l'hora de consumir, doncs, els brots de la vinya.
Tècnics del departament ruixaran els ceps una vegada al mes, els mesos de primavera. A partir de l'estiu es mantindrà la prova pilot, però es provarà d'allunyar-los només amb l'olfacte. Es posarà el producte natural en difusors penjats en els ferros que hi ha a les vinyes perquè el repel·lent que s'allibera no alteri la qualitat del raïm.
8:39 minuts en cultura. Aquesta hora està en marxa la inauguració de la 8a edició del BCN Film Fest.
Doncs tanquem els ulls. Respirem.
I a vegades
el tren de sortida del festival el dona l'estrena de la pel·lícula Casa en Flames de Dani de la Orden, una comèdia dramàtica que protagonitzen Emma Vilarasau, Enric Auqué i Maria Rodríguez Soto, entre d'altres. L'estrena que es fa a aquesta hora als cinemes Verdi de Barcelona. Anem cap allà. Maria Cusó, bona nit.
Bona nit. Una catifa vermella i un gran fotocall presideixen l'entrada dels Verdi que avui acullen la inauguració del Barcelona Film Fest. Per aquí desfilaran els propers dies noms propis del cinema internacional com Meg Ryan, Vincent Pérez i Richard Linklater, i també noms propis del cinema nacional. És el cas de l'equip de Casa en Flames, que avui dona el tret de sortir del festival i que explica la història d'una família que es retroba per un cap de setmana a la casa d'estiuets que tenen a l'Empordà. Però lluny de ser una reunió plàcida, la trobada farà aflorar rancúnies i ferides amb amagades. En parlava aquest matí Dani de la Orden a RAC1.
Figura de la mare, sí que és veritat que és un rol molt desagraït, perquè, és molt cansat, has de fer molts sacrificis, òbviament, però alhora, com estàs fent sacrificis per la teva família, no ho entens com a tal. És dir, no, hòstia, però jo he treballat molt, tal, sí, però sempre hi ha la feina, pots tenir com una recompensa, una espècie d'ascens, un reconeixement.
El Barcelona Film Fest s'allarga fins al 26 d'abril.
Gràcies, Maria. I per cert, que Quentin Tarantino ha abandonat The Movie Critic, la que havia de ser la seva última pel·lícula. El projecte encara no tenia estudi i al final el director l'ha deixat córrer.
S'espera que el cineasta ara continuï vinculat a la indústria, dirigint minissèries i obres de teatre. Tarantino feia mesos que treballava en aquest The Movie Critic, que tenia Brad Pitt i Cliff Booth al repartiment.
I encara en cultura, la Villarroel acollirà demà la primera funció de Conspiranoia, una obra de Marc Angelet que dirigeix Jordi Casanovas. L'espectacle protagonitzen Eduard Farello, Aurea Márquez, David Bert i Mia Esteve. És una comèdia dramàtica sobre l'amistat, la parella i també, evidentment, les teories de la conspiració.
Márquez interpreta una dona que creu que la Terra és plana. Per treure-li del cap aquesta teoria, el seu marit, que interpreta Farello, reuneix una colla d'amics. L'amistat i les crisis personals s'entrellacen en una obra que reflexiona sobre les conspiracions. Ho explica el mateix Farello.
Tant el Jordi com el Marc agafen una veritat empírica que poca gent posa en dubte, però agafen aquesta, al final és una excusa, jo trobo, per parlar d'aquesta gesta històrica que suposa mantenir l'amistat al llarg dels anys, no? Són gent que es coneixen de tota la vida, al llarg del pas del temps sempre hi ha coses que ens distancien i alhora això provoca que els altres també coneguin molt bé i coneguin la teva veritat.
Conspiranoi es podrà veure fins al 2 de juny i les entrades ja estan a la venda.
I en música, així sona el més nou d'Alfred García.
No bajaré la luna para que juguemos, no subiré hasta el cielo para darte el sol. No seré como soldadito marinero, si bailamos pegados seré tu canción.
Es diu Llamas en el cielo i és una història d'amor amb tocs de folclore espanyol. I d'altra banda, el valencià Xavi Sarrià també té nou tema.
I cantem les cançons de les nostres vides, tanquem els ulls i volem sobre incendis i ruïnes.
Es titula Música, ràbia i amor i l'ha fet amb Zetac i amb Sandra Montfort. També és el nom de la gira amb què l'excantant d'Obrim Pas ha anunciat una aturada temporal del projecte. I a les 8 i pràcticament 43 minuts, moment per repassar els esports amb el Quim Salvador. Quim, bona nit.
Hola, Anna, bona nit.
Última hora, que és hora de la Lliga, que ha canviat la data i també l'horari dels partits del Barça i del Girona de la setmana que ve.
Sí, són partits de la jornada 33. El Barça-València, que estava previst inicialment pel dissabte 27 a les 2 del migdia, passa a dilluns, dia 29 d'abril, a les 9 del vespre. I a Les Palmes-Girona, inicialment previst pel dilluns, passa precisament dissabte 27 a les 2 de la tarda. La Lliga de Futbol Professional també ha atès la petició del Real Madrid d'avançar divendres el seu partit al camp de la Real Societat per tenir un dia més per preparar l'anada de les semifinals de la Champions, que jugarà dimarts 30 a Munic contra el Bayern.
Doncs canvis, com dèiem, en els horaris d'aquests dos partits, del Barça-València i també de Les Palmes-Girona. A banda d'això, Ronald Araujo, que contesta a Gundogan.
L'Alemanya el va criticar dimarts al final del partit contra el PSG per l'expulsió, que va ser un factor clau en l'eliminació del Barça de la Champions, i l'uruguaià, que és el capità, y ha dicho la seva hoy.
Yo prefiero guardarme para mí lo que pienso, ¿no? Creo que tengo códigos y valores que creo que hay que respetarlo.
Araujo también ha explicado el seu punto de vista de la jugada que le iba a costar la tarjeta vermella.
Bueno, esa jugada es una jugada fortuita, ¿no? Yo creo que si 50-50, si el árbitro no la cobra, no pasa nada, pero si la cobra, obviamente que me tiene que expulsar. Pero bueno, como te digo, triste, obviamente, porque queríamos clasificar y yo, como soy culé, también obviamente me duele mucho más.
Paraules de Ronald Araujo, la presentació de la 19a edició dels Relats Solidaris enguany en suport de la Fundació Enriqueta Villavecchia per l'oncologia infantil. Per cert, l'entrenador Xavi Hernández ha anul·lat l'entrenament d'avui i ha donat festa als jugadors a 3 dies del Clàssic del Bernabéu.
Encara en futbol, també atenció a això, la UEFA, que ha sancionat el Barça amb 32.000 euros de multa pel comportament d'una part dels seus seguidors en el partit d'anada dels quarts a París.
Concretament, per danys materials a l'estadi, encesa de focs artificials i comportaments racistes. A més, la UEFA també amenaça el Barça de no tenir accés a entrades com a visitant en un partit de competició europea si hi ha reincidència en aquests comportaments racistes d'algun seguidor en el període d'un any.
I encara en futbol, Aitana Bonmatí critica l'immobilisme del futbol espanyol.
En una entrevista a la BBC anglesa, la pilota d'or ha dit que el triomf de la selecció espanyola femenina al Mundial l'estiu passat no ha desencadenat els canvis que les jugadores demanaven.
I would like to say that everything has changed.
M'agradaria dir que tot ha canviat i el Mundial ens ha donat més coses, però no ho puc dir. Ho comparo amb quan Anglaterra va guanyar l'Eurocopa, tot va canviar, però guanyem el Mundial, que crec que és més gran que guanyar l'Eurocopa, i no, no va canviar res.
No, never change.
El Barça femení jugarà dissabte a Montjuïc contra el Chelsea, anada de les semifinals de la Champions. Caroline Graham Hansen ha completat avui tot l'entrenament amb el grup i podria reaparèixer.
Més coses, d'altra banda, hem de dir que s'ha consumat la desfeta del tennis espanyol al Barcelona Open Bank Sabadell del Conde de Godó.
Sí, amb l'eliminació de Roberto Carballés a l'últim partit del dia d'avui.
Doncs anem cap al Reial Club de Tennis de Barcelona. Albert Bassas, bona nit.
Bona nit. El canari no ha pogut tampoc amb el grec Stefanos Tsitsipas, contra qui ha perdut en 2-7, 7-5 i 6-3, i el tennis espanyol s'ha quedat sense cap representant a quarts de final, després que al matí també hagi quedat fora el castellonenc Roberto Bautista contra el britànic Cameron Norrie en 2-7 i més tard al migdia el malagueny Alejandro Davidovic en 3 davant el serbi Lajovic. Una cosa, això de no tenir cap tenista espanyol a quarts, que no passava des de l'any 1989, és a dir, fa 35 anys. Sí que hi serà un altre dels favorits, com és el noruec Casper Ruud, que ha superat l'australià Jordan Thompson. En canvi, el també australià Àlex de Minaur Bucci, ahir de Rafa Nadal, ha perdut contra tot pronòstic davant el francès Fils per 7-5 i 6-2.
Gràcies, Albert. I acabarem amb dos apunts, un de futbol sala i l'altre d'hoquei patins.
Sí, el Barça de futbol sala recupera el golejador Ferrau, que ha rebut aquest matí l'alta mèdica després de 8 mesos lesionats i a només dues setmanes per la final a 4 de la Champions. I avui ha començat a Vilafranca del Penedès la Copa de la Reina d'hoquei patins. Amb els dos primers partits de quarts de final, el Manlleu ha perdut contra el Telecable de Gijón 2-0 i tenim en joc ara mateix, ha començat a 8:45, Vila-Sana 0, Corunya 0, quan falten 16 minuts per arribar al descans.
Gràcies, Quim, bona nit.
Bona nit.
I a les 8:47 minuts acabem amb el repàs del temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Situació una mica més tranquil·la demà, podríem dir, o no?
Sí, 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 per dos elements. No hi haurà els ruixats que hem tingut les últimes hores en algunes comarques i tampoc les ventades. Aquest vent del nord que també els últims dies ha bufat amb insistència en alguns sectors del país. De la tarda destaquen, sobretot entre primeres hores de la tarda i quarts de sis, les set, quan han anat desapareixent la majoria de ruixats, destaquen algunes tempestes que hi ha hagut fins i tot doncs, cap als vols de l'hora de dinar, una mica més tard, en àrees entorn del Montseny. S'ha vist calamar-se, per exemple, a Sant Celoni, també a Santa Coloma de Farners, una mica de calamar-se també a Salt, en aquest cas al Gironès, a Sant Celoni una vintena litres per metre quadrat. Ruixats que han afectat altres sectors de les comarques de Girona, Vallès Oriental, Maresme, de fet fins fa una estona encara en algun sector del centre del Maresme, del Vallès Oriental, encara s'escapava alguna gota, això ja és història, i sí que és cert que de nit i matinada pot haver-hi alguns ruixats poc importants, sembla, en àrees de la costa de les comarques de Tarragona, tant de la Costa Daurada com d'entorn del Delta de l'Ebre, Terres de l'Ebre, això, sectors del litoral sud, però ja de bon matí demà aquests ruixats hauran desaparegut, i malgrat hi haurà alguns núvols en algunes àrees, doncs, això, sobretot de les comarques de Tarragona, serà un matí i un divendres en general assolellat, amb una mica més de fred de bon matí, com dèiem, ja sense les ventades, sense aquest vent del nord dels últims dies, i al migdia guanyarem uns graus, els notarem, ambient més suau, més bonança, en molts sectors de les comarques de Barcelona, Girona, sobretot cap al Pirineu, nord de les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida, similars a les d'avui, les temperatures de 19 a 21, 22, 23 graus, tot estirar, i cap al sud del país, en molts casos, les temperatures reculen una mica aquí, ambient suau, però no tant com avui, que en alguns casos doncs, també hem passat una mica dels 20 graus, en tot cas temperatures doncs, normals per l'època de l'any, podríem dir, de cara demà, esperant que pugin una mica més al cap de setmana.
Clar, això pel que fa a aquestes properes hores, aquests propers dies, fins i tot el cap de setmana, ja sé que falten 5 dies, però és que estem molt preocupats per Sant Jordi, perquè pinta que podria tornar la inestabilitat, o què? A
sí, 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 sembla que després d'aquesta repuntada de temperatures de demà i el cap de setmana, deixa'm dir que no farà la calor que va fer cap la setmana passada, però sí que farà més bonança que aquests últims dies, doncs de cara a principis de la setmana que ve entra de nou aire fred, que farà baixar bastant les temperatures. Tindrem la setmana que ve els primers dies, si més no, ambient doncs bastant fred, bastant hivernal fins i tot, i amb aquesta entrada d'aire fred, aquesta època de l'any, això es tradueix en ruixats i tempestes que ara mateix sembla que dimarts, dia de Sant Jordi, poden afectar força comarques. Haurem de anar actualitzant i acabar de veure com es configura tot plegat, però hi ha alguns models que ja donen ruixats al matí en força comarques, d'altres més de cara a la tarda vespre, però en tot cas això, inestabilitat primaveral amb aquest aire fred que entrarà de nou, i això doncs farà créixer nuvolades i ens faran una mica de corcoll amb els pronòstics i estar molt pendents del cel, perquè recordem que fa 2 anys vam tenir un Sant Jordi amb calamarsades en alguns casos, ventades. No estic dient que hagi de passar això, però bé, aquesta inestabilitat pròpia de la primavera. A veure tot plegat el que dèiem, com acaba espetegant, però en tot cas el que sembla bastant clar és que baixaran bastant les temperatures després d'aquest repunt dels propers dies.
Ho anirem seguint dia a dia, perquè evidentment tot el país està molt pendent del temps que faci aquest Sant Jordi. Gràcies, Abel, fins aquí una estona.
Fins ara.
10 minuts i arribarem a les 9.
A RAC 1, 9-C, amb Anna Ballonesta.
Aquesta hora la tertúlia del 9C d'aquest dijous 18 d'abril. Avui ens acompanyen el Marc Martínez Amat. Marc, bona nit, com
estàs?
Bona
nit, molt bé.
També el Josep Manel Silva, bona nit.
Bona nit,
Anna. I la Laura Aznar. Laura, bona nit.
Què tal, bona
nit.
Estem
esperant que arribi de seguida la Núria Oriols. Abans de començar, perquè ara de seguida anirem cap al País Basc, on encara estaven en marxa alguns dels actes de campanya, en aquest penúltim dia, de PNB i Bildu, si no m'equivoco, aquesta hora encara estaven en marxa. De seguida hi connectarem amb l'Arnau Mañé. També parlarem d'algunes de les propostes que avui ha posat sobre la taula el candidat del PSC, Salvador Illa. Però abans, deixeu-me que pregunti a una persona d'aquesta taula, que crec que ha d'estar especialment nerviosa, que és el Josep Manel, perquè demà, dia important, després en parlarem, però sí, després al final, ja, si de casa ens explicarà, entrarem una mica més en matèria, però diguem que està una mica nerviós, o no, ara ens ho dirà,
sí, ho està.
Perquè demà presentes la teva tesi doctoral, no?
Sí, demà defenso la tesi doctoral, la tesi està presentada
sí.
I dipositada
demà davant
de
del tribunal.
Sí, però demà la de defensa davant del tribunal, que és com l'última fase, però sí.
Així que estàs nerviós, avui?
Avui sí, demà espero que no, però avui sí.
Però ja te la saps, no?
Sí, però és el dia abans, és que passa tant de temps, tantes coses, que són 3 anys de feina, més els 6 mesos aquests que quasi han passat des del dipòsit.
Home, encara ho has fet amb temps raonable, doncs.
Bueno, un temps raonable treballant i fent 2.000 coses, t'asseguro que és a costa de caps de setmana, de nits, en fi, no sé, encara no entenc com a una edat com la que tinc jo, he fet aquestes barbaritats.
A quina hora és demà?
Demà a les 12.
A les 12?
Ah, sí.
I el títol, quin és el títol?
M'ha dit, és que ella és
ausent. El títol ens el guardem per després. Ens el guardem per després perquè és un títol.
No, que m'ha dit la Laura que la seva àvia posarà una...
Una llumeta.
Una espalmeta a la no sé qui virgen, no?
Veus que bé. 8:53, va, fem una pausa mentre esperem també que arribi la Núria Oriols i de seguida ens hi posem i després el Silva ens explicarà de què va aquesta tesi que defensarà demà.
Molt bé.
RAC 1. Atenció amants de la tecnologia i la diversió. Torna a Tech and Play 2024, el festival tecnològic de Mobile World Capital Barcelona. Ple d'innovació, tallers, diàlegs i experiències tecnològiques per tots els públics del 25 al 28 d'abril a la Fabra i Coats Fàbrica de Creació.
Descobreix les últimes tendències tecnològiques, gaudeix d'activitats immersives i gratuïtes i vine al Family Day.
Entra ara a techandplay.community i uneix-te a la revolució. A Auto 88 Maquinista t'espera una oportunitat única. Fiat 500 e-elèctric des de 19.300 euros. Inclou el Pla Moves 3. Unitats noves en estoc. Autonomia de 320 quilòmetres. Entrega immediata. No dubtis més. Aprofita aquesta oferta i si finances amb CEA Bank, et regalem un carregador Wallbox. Promoció vàlida fins al 30 d'abril. Vine a Auto 88 Maquinista. Auto88.com.
Millora la productivitat, la col·laboració i el dia a dia del teu negoci amb Ditec. A Ditec t'oferim solucions a mida per als teus projectes audiovisuals. Disseny, enginyeria, producció, manteniment. Transforma el teu espai amb l'última tecnologia audiovisual. Descobreixo a Ditec.es i al carrer Sicília 368 de Barcelona. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.
Escolteu-me bé, no tenim 8.000 cotxes ni 50 oficines, però tenim una cosa molt important, la valoració dels nostres clients. A edificar.com revisem i cuidem els nostres vehicles fins a l'últim detall i per això ens hem guanyat el respecte de la gent. A edificar.com som professionals, som de confiança, som d'aquí.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Del 12 al 20 d'abril arriba el Westfield Good Festival de Westfield la Maquinista i Westfield Glòries. El festival que celebra les iniciatives sostenibles de les teves marques preferides. I com no, la bona música. Així que no et perdis els concerts de Santa Salut i de Pol i tots els tallers, masterclasses, Energy Bites i Energy Floor. Westfield la Maquinista i Westfield Glòries es mouen pel canvi.
25 anys?
Sí, el proper diumenge 21 d'abril vine a la gran festa d'aniversari del Jardí Botànic. Hi haurà música en viu, circ, cercavila amb girafes, jocs de pistes, tallers, food trucks i molt més. Recorda, diumenge 21 d'abril, gran festa per tota la família al Jardí Botànic de Barcelona, al Parc de Montjuïc.
Vol renovar el cotxe? Vine a Fira Sabadell. Del 18 al 21 d'abril a Fira del Vehicle d'Ocasió Garantit trobaràs grans oportunitats en vehicles d'ocasió i quilòmetre zero, certificats i revisats per professionals. Organitza el Gremi de Mobilitat. Del 18 al 21, el teu cotxe t'espera a Fira Sabadell.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Tot sovint ens passen coses bones. Només hem de parar-hi atenció, saber valorar-les. A Montcorp fem pernil cuit des de fa més de 100 anys, fidels a la idea que, per menjar bé, hem de menjar bo. Arrelats a Sils, seguim l'ofici de l'alta xarcuteria des de 1913. Montcorp, el gust de les coses bones.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona, és...
Romauto.
On pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto.
On trobaràs el teu Nissan al millor preu a...
Romauto.
Romauto, la teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Fem el camí al teu costat. Participa a una nova edició de la Caminada Solidària contra el Càncer. El divendres 10 de maig vine a caminar els 25 quilòmetres de Manresa a Montserrat. Inscriu-te a femelcamí.cat. Compra la teva samarreta solidària. Si tu no et rendeixes, nosaltres tampoc.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Descarrega.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
2 minuts i arribarem a les 9 de la nit. També ens acompanya aquí a la tertúlia del 9C la Núria Orriols, periodista del diari Ara. Bona nit, Núria.
Hola, bona nit.
I dèiem abans de començar que de seguida parlarem d'aquesta precampanya a Catalunya, però abans deixeu-me que vagi en directe cap al País Basc amb l'Arnau Mañé des de Vitòria. Arnau, bona nit.
Hola, bona nit.
Perquè dèiem abans al sumari que encara estaven en marxa alguns dels actes d'aquest penúltim dia de campanya. Encara ho estan o no, Arnau?
No, enllestit ja els dos mítings, de fet recollint ja, són pràcticament els últims periodistes que ronden per aquí, com és habitual, aquí al País Basc, van per feina, com a molt mítings d'una horeta, siguin quins siguin els líders, ho enllesteixen ràpid.
Què et sembla, Núria, això de mítings de l'Aureta cap a casa? Sí,
que agafin idees de cara a la campanya electoral de Catalunya també pels periodistes que heu de seguir les campanyes.
Jo he pensat, són les 9 i anem recollint, és estrany perquè aquí a Catalunya això no passa, eh?
Acaben i fa estona, que estem recollint, Núria.
I no, perdoneu, i no només això, sinó que he sentit que en alguns mítings al principi hi ha una actuació d'humor, no? O coses així, no?
Sí.
Això explica'ns-ho, això, Arnau, a veure.
Sí, de fet, és un clàssic del PNB que en aquesta campanya, com a mínim, jo no et puc parlar d'altres campanyes, però en aquesta estan fent un gag, el mateix gag, de dos personatges, un home i una dona, un noi que representa jove vestit amb una gorra, amb una noia, crec que amb americana, bueno, no et sabria dir ben bé el què, és com un gag d'inici del míting que fan entremig del públic, com si arribessin tard al míting i s'haguessin de col·locar, llavors llencen algun missatge polític entre l'un i l'altre, són dos personatges, insisteixo, i donen pas d'una manera diferent a l'inici del míting. De fet, això al PNB, però ara aquí penso, Bildu el que fa per arrencar sempre és una cançoneta amb una guitarra, més en plan cantautor, per dir-ho d'alguna manera.
Carai, i tu, quina originalitat.
Maneres i maneres de començar, ja.
És interessant això, perquè mira, és com assumir la teatralització de la política de manera definitiva, ho veieu, no?
Però això també passa aquí, eh?
Sí, passava, jo recordo que les feien...